any que queia l'imperi mundial de la pirateria. Estem parlant dels agents de l'FBI que entraven a la mansió de Kim.com, que és el creador de Megablow. Aquest portal era el servidor que allotjava la majoria dels continguts pirates de tot el món i, per tant, es va convertir en una mena de bèstia negra de Hollywood. L'aniversari coincideix amb l'estrena de Mega, que és el nou projecte de Dotcom, que des del dissabte a la tarda ja ha superat el milió d'usuaris i ha fet saltar la banca, l'ha petat. Un any després, i mentre Dotcom està pendent de judici i que l'extradeixin als Estats Units per pirateria, volem saber si ha canviat alguna cosa en aquest tema. En parlem amb el doctor en dret i advocat expert de l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual, Mario Sol. Senyor Sol, bon dia i benvingut.
Bon dia a tothom.
Aviam, Mega, aquesta nova empresa de Dotcom, ofereix 50 gigabytes d'emmagatzematge gratuït, més privacitat i seguretat. Aquest nou servei d'intercanvi d'arxius es presenta amb l'objectiu de canviar el món. Per cert, que ens ha sorprès veure que Mega també està en català. O sigui, hi ha una opció que és català de Mega. Una de les 32 llengües de les quals està disponible és el català de Mega. No sé si ja hi ha entrat, però el fundador el ven com un portal 100% legal. És veritat, això?
Bueno, és molt difícil d'esbrinar de dir avui, un dia després que entri en joc al portal, si és legal o no. Segurament sí. Jo vaig entrar ahir, vaig intentar donar-me d'alta, inclús. Em va ser molt difícil perquè hi havia un tràfic brutal. Suposo que deu haver-hi avui una quantitat d'afiliats tremenda.
Segur.
Seguríssim. Jo penso que sí, que és bastant legal aquest portal, tal com el planteja, com a mínim. Ara veurem què és el que passa dins d'uns mesos, no? A mesura que vagin pujant continguts, si es mogui una mica el portal.
Diferències entre Megaupload i Mega, quins serien?
Penso que hi ha dos fonamentals, que són les dos que hi ven i que fan que aquest portal sigui tan legal. La primera és que puja encriptats els seus continguts, s'autocripten quan entren dintre de la pàgina, amb la qual no hi ha possibilitat de que pugui saber què és el que hi ha dintre el propietari o l'administrador d'aquesta pàgina. És impossible, no? D'aquesta forma, doncs, eliminem el primer. I el segon, que els que entren no poden buscar informació dintre de la pàgina. Vull dir, només té que ser l'usuari el que li deixi entrar a un altre usuari. Això és molt important. És a dir, no és una bossa on tu puguis anar a agafar els productes que vulguis, sinó que el titular d'aquests productes que hi ha dintre d'aquest núvol, dintre d'aquesta bossa, té que donar-te tu accés, amb la qual cosa és una opció del titular dels continguts, no de l'administrador.
Com ha dit com funcionaria, més o menys va per això, no? Per exemple, diu, poden codificar les dades a nivell militar, ha dit ell.
Sí.
I a banda de l'usuari, ningú pot veure el que s'està pujant, com vostè comentava, ni autoritats ni empleats de Mega.
Això sembla.
L'usuari pot donar l'accés que vulgui, això sí, amics i coneguts. Per tant, hem dit que ja hem situat la línia i el límit de la legalitat, ara?
És probable. Estem parlant del núvol, estem parlant d'un calaix on nosaltres podrem tindre els nostres sí, continguts, no?, en un lloc remot i al qual podrem accedir des de qualsevol terminal que tinguem allà on estem, sempre quan hi hagi connectivitat. Bueno, dintre d'aquests calaix es tracta de que nosaltres posem materials lícits o no. Aquesta seria la discussió.
Per tant, si ara parlem de que Megavox, que s'ha venut... Megavox és el portal musical de Mega, és a dir, hi ha Megavox, que és una revolució, anuncien, del mercat mundial, es parla de Megamovie també per veure pel·lícules online, és a dir, en aquests moments s'ha de reformular d'una vegada per totes ja la llei i la política de copyrights i de drets d'autor?
Jo penso que està molt formulada i molt reformulada. La discussió és que, o el problema, és que estem en un món que està canviant constantment. Nosaltres tenim unes estructures legals preparades per un món analògic o per un món presencial i estem parlant d'un món virtual on tot canvia dia a dia, no? Canvia molt ràpidament. És molt difícil que la llei vagi al mateix pas que porten les noves tecnologies. Un exemple, tu imagina't el que significaria que demà els vidres d'una botiga desapareixessin, no? Ja no tenim més vidres, no hi ha vidres, no sé per què, una qüestió tecnològica, han desaparegut els vidres. Això no implica que tothom pogués anar i agafar les coses que hi ha dintre de la botiga, no? Diguem que el canvi, la digitalització ha produït un efecte d'aquest tipus, no? Tot el que eren uns continguts, amb una legislació que els protegia d'una forma determinada, de sobte s'han vist sense vidres, no? I la gent ha pogut agafar-los de la mateixa forma que podríem agafar un bols d'una botiga.
I llavors després, què hem de fer? Tornar a col·locar vidres?
Jo penso que és una qüestió de més que de col·locar vidres, que és el que s'està intentant fer ara, que diguem que és la legalitat, que és la repressió, és una qüestió molt cultural i també de canvi de sistema, evidentment. S'ha de canviar el paradigma.
Quin seria per vostè el sistema més beneficiós en aquests moments per les dues parts?
Mira, si tingués jo la clau d'aquest sistema, segurament no estaria aquí, estaria a Nova Zelanda amb el Kim.com fent algun tipus de negoci increïble. No? El nou sistema, suposo que el camí és el camí que hem encetat ja, en definitiva, i que és un sistema de participació, de compartir, de buscar valor afegit d'una altra forma que no sigui venent el producte i bloquejant la venda d'aquest producte, Hi ha moltes maneres, no?, d'entrar gratuïtament i després carregar. El mateix que està fent el King.com, no?, que dona un accés gratuït per 50 gigas i després, si en vols més, tens que pagar-los. Mm-hmm. Tens que pagar fins a 29 euros, em sembla, l'any o al mes, no sé quan era.
Home, recordem que Megupload generava el 4%, que això diràs, bueno, és poc.
Sí. És moltíssim. 4%
del trànsit mundial de continguts, que és la repunyeta. I en alguns moments, en hora punta, el van fer servir al dia 50 milions de persones.
Mm-hmm.
50 milions de persones. Un any després d'aquella operació de l'FBI, va servir per alguna cosa tancar-lo? És a dir, s'ha reduït la pirateria realment?
Home, parlar de reduir la pirateria perquè es va tancar aquesta web és dir moltes coses. Jo penso que sí ha servit perquè si una de les webs que produïa major tràfic en aquest àmbit ha canviat i diguem que ha tapat els dos grans forats que la feien il·legal, encara que això de la il·legalitat ho hem de veure d'un punt de vista nord-americà, vull dir, segurament a Europa la il·legalitat seria una altra, o segurament els forats serien uns altres, o no hi haurien forats, a lo millor, doncs si hem de veure des d'aquest punt de vista doncs, que ha canviat aquesta web radicalment, doncs sí, ha servit per alguna cosa. Ara la pirateria al món ha baixat. Jo penso que estem a tope. Vull dir, és molt difícil que hi hagi molta més pirateria. N'hi ha tanta pirateria, sobretot a Espanya, no?, que és un país punter amb això de la pirateria, que és difícil que n'hi hagi més.
La intervenció de l'FBI també va deixar milers de persones sense els continguts que tenien amagatzemats a Megupload i que van perdre. Això va ser una bona decisió?
Suposo que no. I això suposo que portarà problemes, també. Perquè no tothom tenia producte pirata pujat a aquest núvol, no? Hi hauria algun tipus de contracte amb aquest servidor. I, de fet, aquesta intervenció doncs, ha provocat un problema doncs, a la gent que tenia continguts dintre de la web.
Estem parlant que
faran reclamacions d'algun tipus.
Això és una guerra entre Washington i Silicon Valley?
No ho crec. Jo crec que és una guerra entre els que tenen continguts, entre la gran indústria del contingut i les indústries de les noves tecnologies.
O d'un tipus de noves tecnologies, no? O de manera d'actuar dins de les noves tecnologies, no?
D'aquestes noves tecnologies. I sí, és una guerra, sí.
Espanya es considera com una mena de paradís de la pirateria, no? Com
una... Sí.
Realment és així?
Sí.
O sigui, aquí hi ha molta facilitat per...
No, hi ha molta facilitat, no, hi ha una mentalitat, suposo, que és molt important i que ens permet piratejar amb una facilitat extrema, no? No hi ha una consciència ni de propietat, més aviat hi ha una consciència de que tots tenim dret a aquest accés a la cultura, que la cultura és per tots i que la cultura, doncs, i podem accedir a qualsevol forma. Això és el que justifica aquesta pirateria. I la justícia no ens ajuda gaire, ni la llei Sinde famosa ens ha ajudat gaire, ni el sistema de propietat intel·lectual, ni els jutjats.
La llei actual és insuficient, clarament insuficient per frenar-ho.
No, jo penso que la llei actual, tal com està, ja ens serviria si els jutjats i els tribunals tinguessin més mitjans i tinguessin una mica més de força, no?, i de ganes de paralitzar tot això. El que passa és que quan tens al darrere una societat i una premsa, sobretot, que recolza tant aquestes noves tecnologies, inclús, entre cometes, no?, la pirateria, doncs també els jutges es veuen molt frenats i els costa molt, de vegades, prendre decisions fortes.
No, Torres, què vols preguntar?
Hola, no...
Tu ets un pirata confès.
Sí. No, volia apuntar que acaba de dir que una de les causes que la societat en la que vivim, en concret a Espanya, té tendència a considerar la cultura lliure i a piratejar sense vergonya, jo crec que hi ha altres qüestions que també cal apuntar. Per exemple, aquí
segur.
No tenim serveis que hi ha en altres països, com per exemple Netflix. És a dir, no hi ha uns serveis que facilitin aquest accés pagant d'una forma econòmica.
Vale, ja acaba més, eh? Ja Filmin, per exemple...
Bueno, però no em pots comparar Filmin amb el catàleg... No dic que no hi hagi res. Dic que falten molts passos fins que arribem fins aquí.
Però això no justifica la pirateria.
No, jo no estic dient que justifiqui la pirateria. Estic dient que és un dels factors que també cal tenir en compte. També cal tenir en compte que tenim un dels internets més cars, una de les connexions d'internet més cares i més lentes d'Europa. Jo crec que això també fa... que la gent, per la quantitat de diners que es deixa cada mes en la connexió a internet, també pensi que ha d'aprofitar al màxim la connexió a internet.
Ho està justificant, eh? O sigui,
jo el que estic dient, jo el que estic dient és que no és únicament la mentalitat de que tot això és gratis. Hi ha molts altres factors i estic convençudíssim que hi ha moltíssima gent que descarrega, que si tingués una manera més econòmica i legal, per dir-ho d'alguna manera, perquè la pirateria no és il·legal, però ja m'enteneu, de fer-ho, ho faria, probablement. El problema també és que no hi ha...
La pirateria no és il·legal?
No, jo crec que la pirateria no és il·legal.
Home, la pirateria és absolutament il·legal. Clar, no és una qüestió de creure-ho o no. Una altra cosa és que ens posem d'acord i decidim que no ho és. però per ara ho és.
Efectes legals, és... perdó.
Sí, és il·legal. Robar és il·legal. L'exemple que posava dels bolsos serveix perfectament per això. Vull dir, en un moment que s'aixequen aquestes barreres i es pot accedir a aquests béns culturals, doncs accedim gratuïtament perquè podem accedir-hi. És de la mateixa forma, doncs jo tinc dret a tindre un bolso, doncs, Vuitton, hi ha 50 a aquesta botiga, no s'estan venent, escolta, jo vull agafar un perquè tinc el meu dret a agafar un, o si no, que me'l baixin de preu, perquè no hi ha dret que me'l venguin tan car. Vull dir que és una coseta molt semblant.
La metàfora em sembla incorrecta, perquè aleshores jo crec que hi ha una part molt gran de la pirateria, que més personalment és la pirateria que jo defenso, que és l'intercanvi d'arxius, que no s'ajusta aquesta
metàfora. És divertidíssim.
No, perquè no s'ajusta aquesta metàfora, perquè no canviem un bolso per un altre bolso, no fem intercanvi de bolsos. Per tant, la pirateria no és únicament...
El dubte que genera és, si jo vull veure una sèrie als Estats Units, si vull veure una sèrie, jo aquí no la puc tenir. Per tant, què puc fer per veure-la? Només hi ha una opció, que és... Bueno, no, hi ha dues, ara. Ara ja pots anar a la pàgina web a mirar-la.
De Estats Units?
Sí, clar,
no, perquè està geogràficament...
Per tant, te l'has de piratejar perquè no pots tenir-ho aquí directament.
Correcte. Bueno, aquest és l'altre factor.
Escolta, potser t'has d'esperar a veure-la, no?
Sí, no, és el que passava quan feia el cine.
Potser t'has d'esperar perquè el propietari d'aquesta pel·lícula té unes finestres d'explotació i ha decidit que aquestes finestres s'explotin doncs, d'una forma seqüencial i d'aquesta concreta manera. Llavors, clar, si tu la vols veure, doncs o et fas ciutadà nord-americà que té una sèrie d'avantatges i una sèrie d'inconvenients, o t'esperes perquè és ciutadà europeu en aquell moment.
Evidentment, una opció és...
Sí, sí, sí. És piratejar-la.
Una opció és esperar-se, però també t'he de dir que en un moment en el qual l'accés a la informació que et proporciona internet és tan ràpida i tan automàtica, penso que la indústria de l'entreteniment audiovisual hauria de fer un esforç per ajustar-se a aquesta velocitat i no actuar com si no passés
res. És una altra història.
També n'estem parlant. Actuar com si no passés res, seguir sense oferir aquesta possibilitat a països com el nostre, obligar-nos a veure les sèries, per dir un exemple, d'una determinada manera, i pretendre que això no passa res i que el que farem serà tancar megaploads quan els usuaris facin servir una eina com és internet per intentar tenir una manera de consumir això que sigui millor.
Una manera que sigui millor. Bueno, anar a la botiga agafar el bosso. Sí, és una manera millor de consumir.
No deixaré passar. Jo no estic dient que robar un bolso sigui millor que comprar-lo. Tothom prefereix comprar les coses del que estic dient.
Però no podem...
No, sí. No.
Tu creus... Jo amb algunes de les coses que dius, Toni, alguna la puc compartir i alguna puc menysprear. Com, per exemple, aquesta. És a dir, que tu diguis... A mi em passa, a mi em sap greu que jo veure una sèrie o una pel·lícula que no puc veure, doncs mira, si m'agradaria, quan vaig estar als Estats Units, s'estrenava Lincoln, no la vaig poder veure. Doncs hi haurà gent que diu, escolta, jo la vull veure ara. No em puc esperar, molt bé, se la baixa perquè només la pot veure ara. D'acord? Ara això ho entenc, es vol anar més ràpid que el que ara la llei permet. Em sembla perfecte. O el traspàs de pel·lícules als Estats Units cap aquí permet. Val. Ara, que hi ha gent que quan hi hagi aquí Lincoln la pagarà... Home, no, això no pots parlar amb tothom. No. Jo conec molta gent, jo conec molta gent que va amb el parxe a l'ull, eh?
Tu imagina't, això que acabes de dir en termes d'un diari, un diari com La Vanguardia, imagina't que tens l'edició preparada amb una sorpresa, amb una notícia sorpresa aquí baix, i la gent comença a arribar al matí, a la matinada, a les 5 del matí, comença a agafar exemplars per veure què és el que diu aquesta cosa tan important que havien anunciat.
Però aquestes comparacions...
Són perquè s'entengui una mica el que hi ha al darrere.
No, es poden entendre, perquè un mitjà com un diari no és el mateix que...
És un contingut cultural del darrere del qual hi ha una estratègia empresarial i una sèrie de gent que ha treballat molt, no?, i que ha creat, a més, perquè són creacions...
Ningú està dient que la gent que treballa es quedi sense cobrar...
Queden sense cobrar des del moment en què tanquem una de les finestres.
Mira, et posaré un exemple molt concret... et posaré un exemple molt concret d'una persona molt coneguda. El Paul Auster, escriptor, va decidir posar els seus llibres gratuïtament a internet. I el resultat que va tenir... del fet de regalar la seva obra, que qualsevol pensaria, bé, doncs no la cobraràs. Doncs el que va provocar és que va vendre més llibres en paper.
Tu busques aquí i et diuen que això també és una llegenda urbana que corre sobre la Paul Auster, eh? Si jo també t'ho dic, perquè clar, si vols, o sigui, Paul Auster el pots posar i parla amb el Quim Monzó. I amb aquest dirà també.
Té problemes amb la pirateria, el Quim Monzó?
No, ni un. ni un, Toni. Ni un.
Parlem amb ell.
Home, i tant que parles amb ell. Ja t'ho dic, jo parles amb ell. Quants llibres ha tret Quim Monzó des de que...
No, sí, jo entenc el que el Toni intenta fer, i estic d'acord amb els seus arguments, però jo segueixo pensant que és un tema cultural, d'actitud, amb les coses. Aquí hi ha cultura dalt, no vull pagar...
Ara deixem trencar una llança a favor del Toni, perquè és fàcil també, des de la meva posició, contrarrestar les teves explicacions una al darrere de l'altra, i a més ho faré carregat de raons. El que passa és que també entenc...
També puc carregar jo contra les teves,
Per això és el que està passant.
Jo el que penso és que estem...
Però s'està reinventant, perquè, per exemple, amb el tema de la música, s'ha inventat amb Spotify, perfecte. Després ja venen aquí els grups i diuen, sí, però que va, Spotify et dona un 0,00001. També hi ha una llegenda urbana que diu que Lady Gaga ha cobrat 300 euros d'un any, que jo no m'ho crec, o 300, o 3.000, o 30.000, és igual. La música Lady Gaga, que és la més clicada, és cert. Però que és cert també que amb tot aquest sistema, això no ho pot negar ningú, que amb el nou sistema en el qual on hi pugem tots o morirem, en aquest nou sistema que hi ha, és evident que el que surt més perdent, i això jo crec que hem d'estar d'acord tots, el que surt més perdent en general és l'emissor, no el receptor. Amb això estem d'acord?
Jo no ho tinc tan clar en alguns casos.
Home, no, en alguns casos no, en general, t'estic dient.
No,
absolutament.
Jo no hi estic d'acord.
Absolutament.
Mira, jo, per exemple, penso que en el cas de l'Spotify...
No, estem en el cas de l'Spotify, però és a dir, per entendre'ns, el grup que surt a cantar,
sí,
amb Spotify, no creus? No creus que...
Amb Spotify guanya una misèria del que li dona Spotify, però gràcies a Spotify el coneix molta més gent i rep molta més gent als seus concerts, que és d'altra banda on realment els grups
Lady
de música
no li fa falta
treuen el seu benefici. Evidentment, Lady Gaga no li fa falta.
I el que no el coneixen al carrer no el coneixen a través de Spotify.
I per això els que estan en contra de tot això són aquests grans monstres que estan, de músics veterans que estan darrere de les GAE.
Els monstres ja no existeixen,
però
estan desfent
els grups nous. Estic convençudíssim que estan agraïdíssims de Spotify, sí, perquè gràcies a això, i a poder posar la seva música a internet, perquè gràcies a això la gent els coneix i tenen més públic.
Totalment d'acord. Totalment d'acord.
Doncs...
Però si parlem d'un grup nou i d'un nou sistema de distribució de música i d'una nova forma de crear música i d'una nova forma de donar-se a conèixer al públic, inclús d'una nova forma de plantejar-se la vida de músic i no pensar en ser una estrella que guanyis milers de milions, doncs estarem d'acord. Però el problema és que fins ara teníem una estructura que funcionava d'una determinada forma i que estava coberta d'una manera legal, i aquesta s'està bombardejant d'una forma il·legal, d'una forma pirata. Aquesta és la història. Bueno, si s'ha de fer o no s'ha de fer, això vull dir, si volem o no volem protegir les creacions intel·lectuals, vull dir, estaria a la base d'aquesta discussió.
Però és que ningú ha dit... Jo no penso que cap pirata digui que els autors no han de tenir els seus drets.
Jo penso que el que pirateja està dient, no vull que això estigui protegit.
No.
Jo tinc que accedir sense pagar.
Jo no hi estic d'acord. I a més et diré més, la pirateria penso que el que fa és que la gent consumeixi més aquest tipus de producte i
sense pagar.
És que jo crec que teníeu la idea de que la gent que pirateja va a robar-ho tot i no li interessa absolutament res. Piratejar...
Són dades, han baixat les ventes de música, han baixat d'una forma increïble.
Sí, jo no crec que la gent...
Les productores de música s'estan fusionant entre elles perquè no poden sobreviure soles, ja no n'hi ha productores independents, ja no n'hi ha productores petitones, ja no existeixen. Jo em dedico a això fa 22 anys, a Barcelona estava ple de productores independents.
I ho associes només a la
pirateria.
No, no, el que diu el Toni podria tenir sentit, però jo crec que és una minoria molt, molt petita la que després de deixar-se un disco se'l compra. O sigui, és a dir, quan la gent es baixa coses, després no va comprar-se-la.
No, jo no he dit que vagin... Jo no he dit que es comprin...
No, però vull dir, en el sentit de després atribuir aquella propietat intel·lectual, no hi ha aquest...
Però,
no torna, és a dir...
En primer lloc, jo penso que hi ha casos en els que sí passa.
Sí, però és una minoria, Toni. O sigui,
bueno, no, pot ser. No hi ha estadístiques.
No, sí, sí que les tens, la venda de discos i de pel·lícules.
Ha baixat, però la gent que va als concerts ha augmentat.
Però això és un altre canal de...
Però el canal aquest també existia abans.
Sí, però estem parlant...
I no crec que augmenti perquè
el que estem
no hi ha
parlant,
més places mai.
Tu mateix has dit abans que és un canvi de paradigma. Doncs en aquest canvi de paradigma potser s'han de vendre menys discos i la música dels músics ha de tenir accés gratuit i hem d'anar més a concerts.
Però estem d'acord amb
això. Per això estàs manipulant que la gent vagi a concerts. La gent, a mi no m'interessa anar a concerts.
Clar.
Però si no escoltes el disc...
A mi m'agrada molt un grup disc que compri, o que em baixi, o el que sigui,
i no aniré
al concert, perquè no tinc ganes d'anar a un concert, perquè en trobaré 2 milions de persones en un concert, que no m'agrada anar a un dels...
Clar, però...
I que cadascú fa la llibertat de cadascú, no?, de decidir el que... el que vol fer de la seva vida, no perquè canvia el sistema.
No, no, evidentment, jo no t'estic forçant a cap
consell. No, clar, Toni, però som una altra disciplina artística no serveix, és a dir, amb el tema del cinema, per exemple, aquesta segona possibilitat de fer diners via concerts, via promoció, no la tens, no? Aleshores,
el món
editorial tampoc pot fer-ho, aleshores, clar, o sigui, si et centres a la música, jo crec que és una plataforma diferent, no, perquè no, s'ha sabut una mica ajustar. No, però...
Vale, d'aquí, aquí és on jo vull anar.
Clar,
la música
perquè
ha sabut buscar aquesta...
Sí.
És a dir, ha sabut fer servir aquesta nova manera d'accedir a la música per buscar els ingressos d'una altra manera. És a dir, ha sabut donar-li la volta, això.
La música, no, alguns músics, perquè la majoria no, i les productores no.
Hem parlat avui de, un any després de la detenció de Kim.com amb el professor de propietat intel·lectual de SADE, Mario Sol. Senyor Sol, ha estat un plaer. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.